Bé, a continuació parlarem sobre l'estètica atomista de Josep Maria Capdevila. Dividirem l'exposició en tres parts. En un primer moment parlarem sobre el tomisme de Capdevila en general. En un segon moment veurem la doctrina de Capdevila sobre la bellesa i veurem de quina manera Capdevila intervé en un debat obert en els estudis tomistes, que és el debat sobre la bellesa. En els estudis tomistes encara ara no està tancada la qüestió sobre la bellesa. Què és la bellesa segons Sant Tomàs? I aquesta és la qüestió que interessa a Capdevila, si la bellesa és, en Sant Tomàs, un transcendental, una propietat transcendental de l'ens. I, finalment, a manera de conclusió, farem algunes observacions generals sobre l'estètica de Capdevila, sobre la seva doctrina de la bellesa. Bé, comencem, doncs, parlant sobre el seu tomisme. Serraïma, en el seu llibre, diu sobre Capdevila, diu, era tomista de la manera nova, com ho eren, fora d'aquí, uns quants contemporanis il·lustres. Bé, qui són aquests contemporanis il·lustres? Bé, entre aquests contemporanis convé destacar sobretot la figura de Jacques Maritain, que exercí una fonda influència sobre Capdevila. Tomàs Garcés arriba a dir sobre Capdevila, aquest home és un sòlid cristià, lulià, tomista, obert i ple de seny alhora. Em fa pensar en una mena de Maritain de casa nostra. Bé, el vincle entre Capdevila i Maritain també es reforça, pot veure reforçat, per alguna circumstància biogràfica, com és el fet que Capdevila va traduir les fronteres de la poesia del filòsof francès i, a més, pel fet que va aconseguir que Maritain col·laborés amb el seu diari El Matí. Podem veure, doncs, una certa connexió entre el tomisme de Capdevila i el tomisme de Maritain. Creiem que que hi ha una semblança entre la manera d'aquests autors d'entendre el tomisme. Podem resumir en dos principis la manera com aquests dos autors entenen, comprenen, practiquen el tomisme. Primer principi. En el pensament de Sant Tomàs està continguda una veritat que transcendeix la història, és a dir, una veritat que no és històrica i, per tant, caduca, sinó que és eterna. Això podem reforçar-ho amb un text del mateix Maritain, amb un text de Maritain que coneixia molt bé Capdevila, que és el text El doctor Angèlic. He vist que és un llibre que posseïa Capdevila i que, a més, coneixia. Diu Maritain, diu, a dir veritat, al fons de tot això que hom oposa habitualment a l'actual renaixement de la filosofia de Sant Tomàs, s'hi troba un únic prejudici. Un dels nostres crítics va deixar-lo aparèixer ingènuament quan va parlar d'aquest autor del segle XIII que hom es delecta en elevar per sobre de la història. Es retreu als tomistes que volen elevar Sant Tomàs per sobre de la història. La qüestió, continua Maritain, és saber si hom té o no té dret d'admetre que hi ha quelcom per sobre de la història i que poden existir alguns valors suprahistòrics. No, responen els nostres censors. Ells de seguida s'afanyen a reconèixer que Sant Tomàs fou una gran llum, tan gran com un vulgui, immensa, però amb l'única condició que aquesta llum hagi estat. És a dir, que Sant Tomàs és una llum del passat. Allò que ofèn, indigna i escandalitza aquests autors és que un pensi que ell sempre subsisteix, que ell, Tomàs d'Aquino, domina la història, que la seva llum, perquè és espiritual, que el seu pensament, perquè és vertader, roman amb la seva grandesa essencial i amb la seva essencial eficàcia el dia d'avui com en el temps de Sant Lluís. Allò que nosaltres afirmem contra aquesta objecció és que la veritat no passa, que ella no s'escola amb la història, és que l'esperit no s'escola pas, que hi ha estabilitats, no d'inèrcia, sinó d'espiritualitat i de vida. Bé, hem dit, Capdevila reconeix com a tomista, igual que Maritain, que hi ha en Sant Tomàs una veritat no històrica, és a dir, una veritat suprahistòrica, una veritat que perdura malgrat el pas del temps, que no s'escola amb el pas del temps. Bé, el reconeixement que en la filosofia de Sant Tomàs s'hi troba una veritat suprahistòrica no implica necessàriament, i això és el segon principi del tomisme de Capdevila que volem destacar, no implica una voluntat de retornar al segle XIII, no implica assumir la filosofia de Sant Tomàs com si es tractés d'una llosa, d'una pedra que ens cau a sobre. Bé, el tomisme de Capdevila, igual que el tomisme de Maritain, no és un neotomisme, és a dir, no es tracta d'encastar al present una cosa que pertany al passat, sinó de mantenir en el present l'actualitat d'allò etern. En aquest sentit, convé mostrar que per Capdevila no hi ha una oposició entre originalitat, espontaneïtat, un pensament espontani, autònom, i el tomisme, la seva adscripció a l'escola tomista. Perquè diu Capdevila parlant sobre Sant Tomàs, diu, fou original en el sentit millor de la paraula, en el sentit que la doctrina no prenia de ningú, que no prenia la doctrina de ningú petrificada, sinó que vingués d'on vingués, la vivia i sortia del seu esperit com si nasqués per primer cop. No era la repetició inerta de tal o tal doctrina, era un esperit vident que vivia unes veritats ell mateix. L'adscripció a l'escola tomista no significa l'assumpció passiva d'una doctrina que ve des de fora, sinó que significa el desplegament, la realització plena d'una tendència intrínseca inherent a l'home, que és la tendència a la veritat. En aquest sentit, deia Torres i Bages que el tomisme és la fórmula de la vida. La pròpia llei interna de la vida conté un dinamisme i aquest dinamisme està expressat en la doctrina tomista. Bé, també Torres i Bages era molt apreciat per Capdevila. Bé, això sobre les dues característiques generals que volem destacar del tomisme de Capdevila. En Sant Tomàs hi ha una veritat que transcendeix la història i al mateix temps reconèixer això no significa assumir passivament una doctrina del passat, implica viure aquesta doctrina del passat, implica una reconstrucció espiritual d'aquesta doctrina. No es tracta d'una mera reproducció mimètica. Per això el llenguatge de Capdevila també és original. Bé, anem doncs a veure l'aportació de Capdevila en el terreny de la bellesa. Capdevila, en el seu article Bellesa i Veritat, es proposa dues coses. En primer lloc, definir la bellesa. I aleshores, una vegada definida la bellesa, Capdevila es proposa dirimir la qüestió, solucionar la qüestió sobre la transcendentalitat de la bellesa. És la bellesa una propietat transcendental de l'ens? Si la resposta és que sí, és la bellesa un transcendental autònom, independent, per ell tot sol, o bé és un transcendental que depèn d'un altre? Bé, sobretot el que es pregunta Capdevila, i el títol és prou indicatiu, si la bellesa depèn de la veritat. O bé, la bellesa és un transcendental independent respecte a la veritat. Bé, aquesta qüestió té com a text de base la qüestió 1, article 1 del De Veritate de Sant Tomàs, que és on Sant Tomàs presenta d'una manera explícita la deducció dels transcendentals, la deducció de les diverses propietats transcendentals de l'ens. Abans de veure l'aportació concreta de Capdevila, creiem que és oportú veure, ni que sigui breument, d'una manera fugaç, què és un transcendental. Bé, què és un transcendental? Segons Sant Tomàs, en el text que acabem d'anomenar, hi ha unes primeres concepcions de l'enteniment que són immediatament conegudes per nosaltres. És a dir, sense necessitat de cap demostració. Tot coneixement es remet a uns primers principis que no requereixen cap demostració, sinó que són la base sobre la qual es recolza tota demostració. Si no admetéssim uns primers principis immediatament coneguts, tot el coneixement humà estaria mancat de base, seria una cosa líquida que s'espondraria, cauria. I en l'home, diu Sant Tomàs, unes certes llavors de les ciències, uns certs primers principis en els quals estan continguts de manera latent, de manera potencial, tots els coneixements humans. Tots els coneixements humans estan continguts de manera universal i en potència en aquestes primeres llavors de tota ciència, de tot coneixement. Quins són aquests primers principis? Bé, d'una banda tenim els principis complexos, com ara el principi de no contradicció, una cosa no pot ser A i no ser A al mateix temps. I tenim també les nocions simples, com per exemple la noció dens. Bé, això és el que ens interessa. Cito literalment a Sant Tomàs: allò que l'enteniment concep de manera màximament evident i en el qual resol totes les altres concepcions és l'ens. A la base de tot pensament, a la base de tot concepte, a la base de tot, de tota idea, hi ha la noció dens. Tot allò que pensem, ho pensem a manera dens. I què és l'ens? L'ens és id quod habet esse. És allò que té ésser, allò que és. Tot allò que pensem, tot allò que imaginem, ho pensem com a essent, com a participant de l'ésser. No podem pensar fora de l'ens. Tot allò pensat entra dins de l'ens. No podem pensar fora de l'ens. Val. A l'ens, diu Sant Tomàs, no se li pot afegir res estrany a ell. És a dir, no podem pensar res que no sigui l'ens. No podem pensar res que no sigui ens. Tot és pensat a manera d'ens. Ara bé, però a part de la noció d'ens, tenim altres nocions al nostre enteniment. Tenim la de taula, la de gravadora, la de rellotge, la de cadira. No són la noció d'ens. Com s'explica això? Si no hi ha res fora de l'ens, com podem tenir altres conceptes i altres nocions que no siguin la noció d'ens? Què són aquestes coses? Bé, respon Sant Tomàs: són modes d'ens. Són maneres de concretar l'ens, maneres de ser de l'ens. Hi ha dos tipus de modalitats de l'ens. Tenim els modes especials, que designen les característiques compartides per un conjunt d'ens. Per exemple, amb la noció cadira designem un conjunt d'ens que comparteixen una sèrie de característiques, que comparteixen una mateixa essència, que és el fet de tenir un raspaller i que permeten seure-hi. Val. A banda d'aquestes nocions especials, a banda d'aquests modes especials de l'ens, que són convertits per alguns ens però no per tots, trobem unes propietats generals de l'ens. És a dir, unes característiques, unes propietats que són compartides absolutament per tots els ens. Tot allò que és, tot ens, pel sol fet de ser un ens, posseeix una sèrie de característiques. I aquestes característiques són els transcendentals. Sant Tomàs anomena diversos transcendentals. Entre ells tenim la veritat, la bellesa, l'ens, l'u, però de cap manera no reconeix, no afirma que hi hagi un transcendental que sigui la bellesa. Sant Tomàs explícitament en aquest text no parla de la bellesa com d'un transcendental. Per això dèiem que aquesta és una qüestió candent en els estudis tomistes. Això significa que la bellesa no és un transcendental? Significa potser que la bellesa depèn d'un altre transcendental? Capdevila es pregunta: depèn la bellesa de la veritat? Depèn la bellesa de la bondat? Aquest és l'objecte de l'article que estem comentant: veritat i bellesa. Bé, anem a veure de quina manera el que fa Capdevila és defineix primer la veritat, després defineix la bondat i finalment defineix la bellesa. I d'aquesta manera veu si té una definició pròpia o és una definició depenent de les anteriors. Bé, veiem molt breument què diu sobre la veritat. Diu, la veritat es troba primàriament a l'enteniment i no pas a la cosa entesa. Això ho diu Capdevila seguint errant a Sant Tomàs. La veritat es troba a l'enteniment, a la intel·ligència i no pas a l'objecte, a la cosa entesa. La cosa entesa és vertadera en la mesura que diu un ordre, en la mesura que s'ordena a l'enteniment. La veritat pròpiament està a l'enteniment i la cosa entesa és vertadera únicament en la mesura que s'ordena a l'enteniment que la coneix. Val. També introdueix una altra cosa que diu sobre la veritat és que la cosa entesa pot ordenar-se a l'enteniment de dues maneres. És a dir, s'ordena de manera essencial a l'enteniment del qual depèn el seu ésser. Per exemple, aquest rellotge manté un ordre essencial, una relació essencial amb la idea de rellotge que està a l'enteniment del rellotger que l'ha produït. Les coses mantenen una relació essencial amb l'enteniment del qual depèn el seu ésser i mantenen una relació accidental amb els altres enteniments, amb els enteniments que poden conèixer les coses, però no hi ha una relació de dependència essencial en aquest cas. Això és, en el cas de la veritat, pròpiament estaria a l'enteniment del rellotger. La veritat estaria en la idea de rellotge que posseeix el rellotger d'aquest rellotge, però no pas en el meu enteniment. La idea de rellotge que està en el meu enteniment no és la idea en vistes a la qual s'ha construït aquest rellotge. Les coses artificials depenen de l'enteniment de l'artífex, de l'artista que les ha produït. Les coses naturals, diu Capdevila seguint a Sant Tomàs, depenen de les idees que Déu posseix d'aquestes coses. Totes les coses han estat construïdes a partir de les idees exemplars que es troben a la ment divina i que són els models en vistes als quals les coses han estat produïdes. Cito un text de Sant Tomàs en la traducció de Capdevila. Diu, les coses artificials són dites vertaderes pel seu ordre al nostre enteniment. El que ara dèiem respecte al rellotge. I per semblant manera, les coses naturals són dites veres si assoleixen la similitud de les idees que són element divina. Com més s'assembla una cosa a la idea d'aquesta cosa que està a la ment divina, més vertadera és. Bé, llavors, diu... Cito Capdevila, no hi ha veritat sinó en l'acte intel·lectual de conèixer aquella conformitat de les coses i les idees. La veritat i l'error humanes, diu Capdevila, es troben en les proposicions, en els raciocinis. La veritat humana es troba en l'enunciació del nostre enteniment d'allò que les coses són. La veritat implica enunciació, implica judici, implica discórrer. I això és important per diferenciar la veritat de la bellesa. La veritat implica llenguatge mental, implica discurs, implica raciocini. Bé, anem ara a parlar sobre la bellesa. Veiem quina definició dona de bellesa. Què és la bellesa? Bé, abans veiem la definició que dona de bondat i després veiem la que dona de bellesa. Diu, la bondat comporta una inclinació de l'apetit, del desig, vers l'objecte desitjat. La veritat correspon a l'apetit. Això ho diu citant literalment a Sant Tomàs. La bellesa en què consisteix? La bondat consisteix en un ordre al desig. Una cosa és bona en la mesura que és desitjada, en la mesura que és objecte del desig. Una cosa és vertadera, hem dit abans, en la mesura que s'ordena el nostre enteniment. La veritat pròpiament es troba al nostre enteniment i es troba en l'afirmació, en la proposició, en el judici que fa el nostre enteniment sobre la cosa entesa. On es troba la bellesa? Cito a Capdevila. la forma substancial d'una cosa, que és allò que fa que una cosa pertanyi a una essència i no a una altra, la forma substancial és allò en virtut del qual un rellotge és un rellotge i no és una taula o un gat, la forma substancial és la mateixa idea de les coses. Val. La forma substancial, allò que fa que un rellotge sigui rellotge, allò que fa que una pedra sigui pedra, coincideix amb la idea que Déu té d'aquesta cosa. Una cosa té una forma, la pedra té la forma de pedra i no la forma de planta, en la mesura que la pedra és una certa semblança de la idea de pedra que està a la ment divina. La forma substancial és la mateixa idea de les coses. Hi ha una conformitat entre la forma i la idea divina de la cosa. La forma substancial és la mateixa idea de les coses, realitzada poc o molt en elles. La idea divina pot estar realitzada en les coses d'una manera més perfecta o menys perfecta. I ara parla de la bellesa. I quan veiem la bellesa d'una cosa, percebem la seva espècie o forma. En què consisteix la bellesa? La bellesa, segons Capdevila, consisteix en contemplar en la cosa la idea divina d'aquesta cosa. És a dir, consisteix en contemplar per la mediació de l'objecte la idea que Déu posseeix d'aquesta cosa. Contemplant la pedra, hom veu mediatament la idea divina de pedra. Es fa transparent d'alguna manera en la pedra la idea que Déu posseeix de la pedra. Contemplant, coneixent la forma substancial de la cosa, es fa present la idea divina de la cosa. Així, si la bellesa consisteix en un coneixement de la idea, en un contemplar la idea de la cosa, en què es diferencia la bellesa de la veritat? Quina diferència hi ha entre un transcendental i l'altre? Diu Capdevila, diu, però així com en la veritat posem com a nota distintiva l'adequació de la cosa a l'intel·lecte, l'adequació de l'intel·lecte i la cosa, la veritat consisteix en l'adequació, la correspondència entre l'intel·lecte, entre la representació que està a l'enteniment i allò que és la cosa. Per això la veritat sempre implica un judici, implica una duplicitat, una composició, un posar en relació dues coses. La veritat és l'adequació de l'intel·lecte i la cosa. Hi ha una correspondència entre dues coses, entre la representació mental i la cosa que està fora de la ment. Diu, i la bondat consisteix en la patència de les coses vers un fi. És bo allò que agrada. Perseguim allò que és bo. La veritat fa referència a la facultat cognoscitiva, a l'enteniment, i la bondat fa referència a la facultat apetitiva, a la voluntat, al desig. I la bellesa què és? Diu, en la bellesa no podem distingir res fora de la mateixa contemplació de les idees. La bellesa és contemplativa. La diferència entre la veritat i la bellesa és que la bellesa consisteix en una pura contemplació de la idea divina, mentre que la veritat consisteix sempre en un judici, en una adequació entre la cosa, la representació de la cosa que tenim al nostre enteniment i la cosa que està a fora. En la veritat hi ha una duplicitat, hi ha una composició, hi ha un judici. La bellesa consisteix en una pura contemplació, en un contemplar en l'objecte creat la idea exemplar, el model en vistes al qual ha estat creat aquest objecte. Això seria el que diferenciaria la bellesa de la veritat. La bellesa és contemplativa, la veritat és judicativa. La veritat implica discurs, implica raciocini, implica Llenguatge. Tenim tres definicions diferents: la de bellesa, la de bondat i la de veritat. Diu, la bellesa, doncs, no és en les coses com la bondat, ni en una relació de l'intel·lecte i les coses, com la veritat, sinó principalment en les idees i secundàriament en les coses. La veritat està principalment en l'intel·lecte quan aquest afirma o nega, quan judica. La bondat en les coses, en tant que són apetibles, desitjables. La bellesa en les idees, en tant que són contemplades. Que són contemplades s'entén mediatament. L'home no contempla directament les idees de Déu en Déu. Això porta a concloure Capdevila. La bellesa és un transcendent, posseeix una definició autònoma, posseeix una definició diferent de la definició de veritat, posseeix una definició diferent de la definició de bondat. Per tant, la bellesa és un transcendental autònom. Cito Capdevila. Ja ens és fàcil de deduir que la bellesa, com la veritat o la bondat, és una propietat transcendental de l'ésser, o de l'ens. Posseix una definició pròpia i, per tant, és un transcendental autònom. Ara, a manera de conclusió, ens agradaria fer una valoració global sobre l'estètica de Capdevila. Bé, Josep Maria Capdevila, la seva definició de bellesa no fa referència a un element que creiem que, segons Sant Tomàs, és definitiu, és constitutiu del vell. No fa referència a la llum, a la claritas, a la refulgència, a la resplendor. Sant Tomàs considera en diversos textos, ara no tenim temps de veure'ls, però mostra en diversos textos que allò determinant, allò en virtut del qual el vell és vell, no és la forma, com sembla indicar Capdevila, sinó la resplendor de la forma, la incandescència de la forma. No és la forma, que és objecte de l'enteniment, sinó una resplendor, una llum irreductible a tot concepte, irreductible a tota essència. Ens ajuda a entendre això un text de Sant Albert Magne, durant molt de temps atribuït al mateix Sant Tomàs. Diu, el vell, en la seva raó, inclou moltes coses. Diu, en primer lloc, l'esplendor de la forma, que diu que es comporta com la diferència específica que completa, que defineix el vell, el pulcrum. Allò definitori del pulcrum, allò definitori del vell, seria aquesta resplendor de la forma, no tant la mateixa forma com una incandescència, una refulgència de la forma. També en un altre text d'Albert Magne. Diu, Albert Magne reconeix tres operacions a l'enteniment. Diu, en una primera operació té lloc l'aprehensió, la contemplació del vertader. Diu, després, això vertader es fa refulgent. Aquesta refulgència, aquesta incandescència del vertader, seria l'experiència estètica, la contemplació de la bellesa. Diu, i finalment, en un tercer moment, la voluntat s'inclina al vell en la mesura que és bo. Una altra cosa que podem observar és que Sant Tomàs, i això també és probable en textos, acaba identificant aquesta resplendor, aquesta incandescència de la forma amb l'ésser de la cosa. L'ésser, per Sant Tomàs, és el més íntim, el més profund que hi ha en cada realitat. És allò màximament formal, és allò més perfecte de tot, allò que constitueix la perfecció de tota cosa. L'ésser és l'acte de tota essència i de tota naturalesa i de tota forma, que no està en potència respecte a res. Capdevila, almenys fins on hem pogut llegir, no comparteix aquesta interpretació de la doctrina de l'ésser. I, finalment, una altra cosa que podem destacar sobre el fet de considerar la bellesa com un transcendental independent. Aquesta és una posició defensada per diversos autors de primera talla en els estudis tomistes, com Abelardo Lobato, Bonaventura García Paredes, Tomás Melendo, tots autors contemporanis. És a dir, la posició de Capdevila és defensada per tomistes de contemporanis de primera línia. D'altra banda, hi ha un text de Sant Tomàs, diguem, la interpretació tradicional passa per considerar la bellesa com una espècie de la bondat, com un tipus de bondat. Passa per subordinar la bellesa a la bondat. No diem que aquesta sigui la interpretació bona i la de Capdevila estigui equivocada. No diem això ni molt menys. Senzillament constatem que la interpretació tradicional, que és la que neix en el comentarista clàssic de Sant Tomàs, la del cardenal Gaietà, passa per considerar la bellesa com una espècie de la bondat. Diu Sant Tomàs, diu, el vell afegeix sobre el bo un cert ordre a la facultat cognoscitiva. El vell afegeix alguna cosa sobre el bo i és un ordre a la facultat cognoscitiva, l'enteniment. Diu, de manera que s'anomena bo allò que agrada en absolut a l'apetit, és bo allò que agrada, i s'anomena vell allò la contemplació del qual agrada. Què és bo? És bo allò que agrada. Què és vell? És vell allò que una vegada vist, allò que una vegada contemplat, agrada. Tant el vell com el bo agraden, coincideixen. Coincideixen en l'element genèric, segons interpreta Gaietà aquest fragment. Però el vell afegeix sobre el bo una cosa nova, que és un ordre a la facultat cognoscitiva. Bé, d'aquesta manera acabaríem la nostra comunicació. Moltes gràcies.